Ràdio Estel.
Dimecres 23 de novembre de 2011. El govern català torna a retallar el sou als funcionaris i estudia fer pagar una part de les receptes mèdiques. Ahir el president Artur Mas presentava un nou paquet de mesures per reduir el que va qualificar de xifres astronòmiques d'excés de dèficit. Mas va anunciar també pujades en el cànon de l'aigua, les tarifes dels transports públics i les taxes universitàries, a més d'estudiar un possible increment del preu dels carburants. L'oposició ja ha dit que les retallades no eren el programa de Convergència i Unió i només el PP hi ha mostrat el seu suport. Tot sembla que són càlculs i després de les eleccions, només dos dies després que Convergència i Unió guanyés a Catalunya aquests comicis i el PP per majoria absoluta en el conjunt d'Espanya, arriben unes mesures que molts qualifiquen, com dèiem, de calculades. Les eleccions avui les analitzarem després de l'informatiu amb el líder de Convergència i Unió en aquests comicis i ja diputat electe, Josep Antoni Duran i Lleida. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem, com cada dia, amb els titulars. PP i PSOE posen fil a l'agulla al traspàs de poders. El ministre de la Presidència en funcions, Ramon Jáuregui, es reunirà des d'avui amb Soraya Sáenz de Santa Maria del PP per ultimar tots els detalls.
La Comissió Europea presentarà avui una proposta per crear eurobons. Aquesta mesura hauria de servir per alleugerir la pressió dels mercats sobre el deute de països com Espanya o Itàlia. Des d'Alemanya, però, la cancellera Angela Merkel ho continua rebutjant.
A Egipte, les promeses de la Junta Militar no calmen els ànims. A la plaça Tahrir del Caire, la cúpula governamental accepta un executiu de salvació nacional i convocar eleccions abans del 30 de juny, presidencials. Però els manifestants reclamen que es facin abans i que els militars surtin del poder.
I atenció, perquè aquí a Catalunya continuem pendents del temps. Les pluges minven, però continua l'alerta pel temporal marítim. Les últimes pluges han caigut a les Terres de l'Ebre. Atenció també amb el vent de Gregal.
I en esports, el Barça busca avui a Milà la primera plaça del seu grup a la Champions. La prèvia va quedar immarcada per l'operació a què va ser sotmès el segon entrenador del Barça, Tito Vilanova, de la glàndula salivar. Pep Guardiola ha assegurat que si es troba amb Ibrahimovic el saludarà. El govern català torna a retallar el sou als funcionaris i estudia una taxa en les receptes de medicaments. Ho va anunciar ahir el president Artur Mas, que explicava també que s'apujaran els impostos, s'incrementaran les taxes i hi haurà noves baixades dels salaris dels treballadors públics.
Després de la reunió habitual de cada dimarts del Consell Executiu, el qui va comparèixer, però, davant els mitjans no va ser el portaveu del govern Francesc Homs, sinó el president de la Generalitat Artur Mas. Mas demanava diferents esforços per no traspassar, diu, línies vermelles.
Caldrà fer alguns esforços en l'àmbit fiscal i en l'àmbit salarial. I quan dic salarial, vull dir salarial de la funció pública, dels empleats públics, dels empleats de l'administració de la Generalitat. I segon, caldrà fer alguns esforços per part de la població en general per, via taxes, via preus públics, via tíquets moderadors, intentar mantenir uns estàndards bons de qualitat dels nostres serveis públics.
Precisament sobre aquesta qüestió, Artur Mas explicava que el govern català estudia algun tipus de taxa per a les receptes mèdiques, que el mateix president ha anomenat tiquet moderador i no copagament, i que té com a únic objectiu, va afegir, evitar-ne l'abús. I pel que fa als nous ajustos de salaris als treballadors públics, Artur Mas no va especificar la quantitat, malgrat que va assegurar que no serà important en percentatge. El president de la Generalitat va anunciar la mesura juntament amb una nova renúncia d'una paga extra, d'altra banda, el 2012 dels alts càrrecs del govern, renúncia que ja s'ha fet amb la paga extra de Nadal aquest any.
Les reaccions a aquests nous anuncis de retallades no s'ha fet esperar. L'oposició diu que no eren en el programa de Convergència i Unió i només el PP les aplaudeix.
El PSC ha lamentat que, com sempre diuen, les retallades afectin el conjunt de la butxaca de la ciutadania, no els que més tenen, i han considerat que estan en contradicció amb el programa electoral de Convergència i Unió. D'altra banda, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa comparteix els arguments i parla directament de frau democràtic per la tisorada que ha seguit els comicis. També Esquerra Republicana ha qüestionat que es facin regals fiscals, diuen els més rics.
Encara sobre aquest tema, la coordinadora d'usuaris de la sanitat i el sindicat d'infermeria han rebut amb perplexitat l'anunci de retallades fet per Mas i concretament el d'imposar una taxa per recepta farmacèutica, així com noves retallades salarials.
Precisament, la presidenta d'aquesta coordinadora d'usuaris de la sanitat, la CUS, Carme Sabater, ha advertit que la taxa per recepta suposa un copagament encobert, l'aplicació de la qual pot suposar una discriminació per als col·lectius com malalts crònics o persones a l'atur. Segons Sabater, no existeix un abús de receptes i fàrmacs en la sanitat catalana.
Altres notícies de casa nostra, l'onatge i les ratxes de vent fortes han protagonitzat en les últimes hores el temporal que hi ha a Catalunya.
Tot i que la pluja ha anat a la baixa i ha marxat pel sud del país, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat. També es manté l'alerta pel vent de gregal amb ratxes d'uns 60 km per hora a tot el litoral prelitoral i a la Catalunya central. I els 21.000 alumnes de l'Alt Empordà que ahir no van anar a classe pel temporal tornaran avui a les aules.
Un equip d'investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona ha demostrat en un estudi pioner a tot el món la possibilitat d'establir biomarcadors d'imatge per diagnosticar de manera precoç el dany cerebral.
Aquesta anomalia la pateixen entre un 10 i un 12% dels nadons i es calcula que en la meitat dels casos causa problemes d'aprenentatge en el futur.
I les persones bilingües tenen més matèria grisa a l'àrea del cervell que s'utilitza per prendre decisions.
Són les conclusions d'un estudi fet per un equip d'investigadors de la Universitat Pompeu Fabra. Parlar dues o més llengües modela aquesta part del cervell, la fa més eficient i augmenta la capacitat de concentració.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Creix la pressió dels mercats i les institucions europees sobre Mariano Rajoy perquè expliqui detalladament quines mesures aplicarà el seu govern, sobretot en matèria econòmica. Mentre el líder popular i president electe continua sense definir-se públicament, avui es farà la primera reunió oficial per preparar el traspàs de poders després dels primers contactes d'ahir i també de dilluns.
Ramon Jáuregui, ministre de la Presidència en funcions, es trobarà aquest matí al Palau de la Moncloa amb Soraya Sáenz de Santa Maria, designada per Mariano Rajoy per fer la transició. Té instruccions d'escurçar al màxim els terminis per poder formar govern el més aviat possible dins els marges que marca la Constitució. El mateix president electe, Mariano Rajoy, ha parlat en les últimes hores amb el president en funcions, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre aquest procés. La conversa va ser, segons el líder popular, molt satisfactòria. Maria Dolores de Cospedal va explicar que l'executiu sortint ha ofert la màxima col·laboració.
Segons el calendari previst, el 13 de desembre se celebrarà el ple de constitució de les Corts Generals, el Congrés i el Senat. Després hi haurà la sessió d'investidura i el 22 de desembre Rajoy jurarà o prometrà el càrrec de president. A partir d'aquell moment ja podrà anunciar qui formarà el seu executiu. I avui analitzarem les eleccions després d'aquest informatiu amb Josep Antoni Duran Lleida, diputat electe de Convergència i Unió. I d'altra banda, el Tresor espanyol ha col·locat al mercat prop de 3.000 milions d'euros en lletres a 3 i 6 mesos, però ha hagut de pagar un interès molt més alt que a l'emissió anterior.
Concretament, en les lletres a 3 mesos, al 5,22%, i per les lletres a 6, ha hagut d'acceptar un interès del 5,33, dos punts més que a l'emissió anterior. En aquest cas, ha col·locat 966 milions d'euros, i en el mercat de deute, la prima de risc, recordem la diferència entre la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys i l'alemany, el més segur, puja una mica fins als 467 punts bàsics. Els mercats estaven molt pendents de l'emissió del Tresor i ara la borsa espanyola ha capgirat la tendència alcista de l'obertura.
I el rei Joan Carles va patir ahir un petit accident domèstic que li ha provocat un aparatós hematoma a l'ull esquerre i al nas.
El monarca es va lesionar al Palau de la Zarzuela quan obria una porta en el mateix moment en què ho feia un ajudant per facilitar-li el pas, de manera que va topar amb el caire de la porta. Malgrat les ferides lleus que li va provocar el cap, el rei va poder continuar amb l'activitat pública oficial que tenia prevista.
Novament en plana internacional, la Comissió Europea presenta avui a Brussel·les la proposta de crear eurobons com a mesura per alleugerir la pressió dels mercats sobre el deute de països com Espanya o Itàlia. La mesura, però, es continua rebutjant des d'Alemanya.
Precisament ahir el comissari econòmic Olli Rehn va ser a Alemanya per intentar convèncer Angela Merkel que això permetrà frenar la crisi del deute. En les últimes hores també s'han referit als eurobons el nou primer ministre d'Itàlia, Mario Monti, que ahir va estar a Brussel·les, i el president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy. Amb dos, s'hi van posicionar a favor.
El Fons Monetari Internacional ha anunciat noves reformes per frenar el contagi de la crisi del deute a la zona euro.
L'FMI ha donat llum verda a reformes en les seves línies de crèdit, reforçarà també la capacitat dels seus préstecs i els farà més flexibles. L'objectiu, aportar liquiditat i ajuda d'emergència als països membres de la institució amb problemes.
El president del Consell Suprem de les Forces Armades d'Egipte, Mohamed Hussein Tantatui, al poder des de la caiguda de Hosni Mubarak, ha promès un referèndum perquè els egipcis diguin si volen que els militars abandonin immediatament les regnes del país.
Mentrestant, milers de persones continuen a la plaça Tahrir del Caire. Malgrat les promeses de la Junta Militar, els ciutadans s'enfronten a la policia amb pedres i els agents responen amb gasos lacrimògens.
I un terratrèmol de 6,7 graus a l'escala de Richter ha sacsejat al nord-est de Bolívia en les últimes hores.
De moment, no hi ha notificació de danys materials ni de víctimes. Els experts situen l'epicentre a la província de San Ignacio de Moixos, a la regió amazònica de Benín, frontera amb el Brasil.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça buscarà avui a Milà la primera plaça del grup de la Champions per assegurar-se el factor camp a favor en els vuitens de final, tot i que els valdria l'empat.
I Pep Guardiola no ha volgut donar importància a la presència de Zlatan Ibrahimovic en l'equip milanista i ha assegurat que si es troben se saludaran sense cap problema. També s'ha mostrat afectat per l'operació d'una glàndula de la boca que li van fer ahir a Tito Vilanova, el segon entrenador del Barça.
Avui també juga el València a Mestalla contra el Genk belga. L'equip valencià haurà de buscar una victòria per ser primer o segon després del fluix inici de la competició. I també dins la Lliga de Campions, el Madrid es va classificar ahir ja com a primer de grup matemàticament després de golejar per 6-2 el Dinamo de Zagreb al Bernabéu. En l'altre partit del grup, Olympique de Lió 0, Ajax 0.
I d'altra banda, el Villarreal es va acomiadar d'Europa per aquesta temporada després de perdre ahir el camp del Bayern de Múnich per 3-1 en l'altre partit del grup A. El Nàpols va guanyar per 2-1 al Manchester City.
I en tennis, la segona jornada del grup B de la Copa Masters, Rafa Nadal va perdre després de jugar només dos sets contra Roger Federer, que ja suma dues victòries.
I en l'altre partit del grup, Tsonga va superar Fish en dos sets i per cert que l'escocès Andy Murray, amb molèsties als adductors, s'ha retirat de la competició. La seva plaça l'ocuparà Janko Tipsarevic.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia més activa la segona fase dels ajustaments. El periòdico, amb la imatge de l'escut de la Generalitat amb un cinturó que l'estreny, titula L'ajust de Mas any 2, una imatge molt institucional. El Punt Avui, amb una imatge també del president de la Generalitat, titula Mas hi va fort. I el diari ara, Mas retalla més.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Creix la pressió internacional perquè Rajoy defineixi els seus plans. El Mundo Más fa un dur ajustament amb copagament després de l'èxit de CiU. Diari Público, Merkel i les agències de qualificació posen deures a Rajoy, inclouen Alemany la carta de felicitació de Merkel a Rajoy. I acabem amb el diari La Razón. Rajoy dissenya un govern auster amb un superministeri social.
Cada setmana, al primer cafè de Ràdio Estel, busquem el millor per la teva butxaca. I per això tenim l'aliat perfecte. L'aniversari Hipercor. Un aniversari ple d'ofertes, ofertasses i oportunitats. Te les expliquem totes. Recorda-ho, cada setmana, al primer cafè de Ràdio Estel, cap a 9:45 del matí, l'aniversari Hipercor. Celebrem el millor per la teva butxaca.
3.
Ja teniu els esquís i la taula de snow a punt? Doncs afanyeu-vos perquè nosaltres ja tenim a punt les estacions. La Molina, Espot, Portainé i Vall de Núria baixen 4 dies a Barcelona. Vine a l'Espai de Neu entre el 22 i el 25 de novembre i ho sabràs tot. Pistes, allotjament, preus, promocions i descomptes. I si aprofites per comprar el forfet de temporada, t'emportaràs un regal. Ens trobaràs al vestíbul Balma Rosselló de l'estació de Ferrocarrils de Provença. Que tingueu una bona esquiada! Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Continua l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb les ofertasses d'Hipercor.
Fins al 30 de novembre tens un lot amb 5 peces Pirex per només 29,90 €.
Un lot compost per una font oval, un bol de barreges, una font rectangular, recipients rodons i quadrats. Tot per només 29,90 €.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
És un quart de nou, informació de serveis.
Bracafé els ofereix El temps.
Previsió, crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui esperem una jornada ja en conjunt molt més tranquil·la a tot el país. Hem d'esperar que s'imposi l'ambient assolellat a tot el territori amb un cel bastant serè o poc ennuvolat. Només estaran presents fins a primeres hores del matí, puntualment fins a mig matí, alguns bancs de boira locals a punts de la depressió central i també a punts del prelitoral sud, bancs de boira però que es dissiparan aquesta primera meitat del dia. A la tarda doncs, també s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat en conjunt tret al vessant nord del Pirineu, on persistiran alguns intervals de núvols al llarg del dia. Al centre del dia, però, seran una miqueta més trencats i esperem doncs, que deixin el cel poc o mig ennuvolat. Les temperatures màximes avui seran més altes en conjunt a tot el país i el vent bufarà en general de component nord i de component oest a l'interior i de component nord i component est a la zona del litoral. El litoral serà una mica més reforçat i aquesta primera meitat del dia encara podrà deixar alguns cops forts de vent a la zona de la Costa Brava. La tramuntana també deixarà cops forts de vent al llarg de tota la jornada. L'estat de la mar en conjunt encara es mantindrà en maregassa però tendirà a disminuir de cara a la segona meitat del dia en mar de fons de component est. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó.
El trànsit. Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, molt bon dia. El trànsit en aquests moments encara presenta molta complicació pel que fa a la zona de Terrassa a Sabadell, a la C58, on recordem aquest matí hi ha hagut un accident, això en sentit Barcelona. La circulació també presenta molta lentitud en aquesta autopista al tram del Nus de la Trinitat fins a Ciutat Meridiana, tant d'entrada com de sortida. Hi ha moltes zones, però, amb lentitud. De fet, a la C17 o del tram de Parets, de Mollet, baixa ple, direcció al sud, l'autopista P7, el tram de Barberà i el mateix Papiol, a sentit Tarragona, en els dos casos, l'autopista C32 de Viladecans a Sant Boi, o també l'autovia 2 de forma fragmentada, a partir de Pallejà a Sant Vicenç i també el cinturó de litoral Sant Joan d'Espí Hospitalet, sentit zona franca. Autopista B23, encara molta lentitud, també a partir de Sant Feliu de Llobregat cap a la Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat, no hi ha incidències, no hi ha problemes per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot de moment des de Transmet, bon dia.
El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Convergència i Unió va guanyar a Catalunya les eleccions de diumenge amb 16 diputats. A l'estat espanyol, el Partit Popular, com ja se sap, amb la majoria absoluta, fa més difícil que algunes de les propostes, sobretot el pacte fiscal, es puguin negociar amb mínimes garanties d'èxit a curt termini. Això és almenys el que sembla. Avui volem analitzar breument els resultats d'aquestes eleccions, el panorama econòmic i social del país i el futur pel que fa a escenaris polítics al Congrés i al Senat amb Josep Antoni Duran Lleida, candidat de Convergència i Unió a aquestes eleccions i ja diputat electe. Senyor Duran i Lleida, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per haver-nos atès.
Un plaer.
Ahir apareixien algunes informacions en què, d'una banda, semblava que vostè era una mica pessimista de cara al tema del pacte fiscal, tenint en compte que Rajoy ha aconseguit la majoria absoluta i tenint en compte també algunes declaracions de dirigents del PP, per exemple, Alicia Sánchez Camacho, que parlava de la desigualtat entre la condició de decisiva de Convergència i Unió a Madrid i la condició de decisiva del PP aquí a Catalunya, però d'altra banda també sortien notícies, per exemple, a La Vanguardia, on vostè deia que el pacte fiscal és fonamental per dialogar amb el nou govern espanyol. Vostè què té a dir de tot això?
Bé, jo lamento que alguns mitjans, i especialment a la xarxa, malinterpretin, segurament algun amb no tota la bona fe del món, paraules meves. Si a mi em pregunten, vostè consideraria que és un fracàs el que no hi hagi pacte fiscal per Convergència i Unió? No, en tot cas, podria ser ser un fracàs per Catalunya, però a continuació vaig dir, escolti, nosaltres ens hi deixarem la pell. Per tant, qualsevol actuació de compromís per part de Convergència i Unió en la política espanyola passa per situar-hi sempre a l'altre costat de la balança el pacte fiscal. El pacte fiscal és un instrument per a la recuperació econòmica, per la recuperació econòmica de Catalunya. Catalunya és la locomotora de l'economia espanyola, es vol, per tant, pel conjunt de l'Estat, i són més recursos per ajudar a gent que els necessita, per ajudar emprenedors. Aquest és un país que té un grau de pobresa molt elevat, només cal veure les estadístiques de Càritas per ser-ne conscients, i tantes altres organitzacions, moltes d'elles lligades a l'Església, per ser conscients que hi ha molta pobresa i que no podem sortir d'aquesta crisi encara amb més desigualtats, perquè seria una amenaça de trencament, de fractura de la nostra societat. Per tant, aposto pel pacte fiscal, home, sóc conscient de les dificultats, vull dir, sóc una persona realista, si el PP no tingués majoria absoluta, seria molt més fàcil, però malgrat això nosaltres ens hi deixarem la pell i qualsevol cosa, reitero, la posarem per endavant.
Amb el nou escenari i un cop es constitueixin el Congrés i el Senat i després de la investidura al Congrés de Mariano Rajoy, vaja, després i també abans, hi ha alguna possibilitat que Convergència i Unió tingui alguna incidència, per exemple, amb algun diàleg previ a la investidura que permeti votar o abstenció o a favor fins i tot, o també sense descartar la possibilitat que hi hagi algun membre de Convergència i Unió en el govern espanyol? Vostè com ho veu, això?
No tinc cap tipus de contacte. Qui ha guanyat les eleccions és el PP, qui depèn de la iniciativa és el PP. Si el PP truca a la nostra porta, aquí hi ha dos tipus de negociacions diferents. Una, per tot el que fa referència a la presència de Convergència i Unió a la mesa del Congrés i del Senat, en presidències de comissions. Aquesta és una negociació que sempre es fa i al marge del que pugui ser després el debat d'investidura, i no cal dir la presència o no presència, o suport o no suport a l'acció de govern. Per tant, la primera negociació hi serà, és obvi, i serà per part del PP amb tots els grups parlamentaris, per tant, també amb Convergència i Unió, que al cap i a la fi és el tercer de la cambra. La segona part, miri, qui li correspon la iniciativa, torno a dir, és el Partit Popular. No hi ha en aquest sentit cap novetat al respecte. Si se'ns crida a nosaltres dialogant, sempre ho hem estat, per tant, dialogants com som, dialogarem. Ara, quedi clar el que deia abans, qualsevol compromís de Convergència i Unió per donar suport estable en una governabilitat, sigui des de dintre o des de fora del govern, exigeix doncs, que se'ns atenguin les nostres propostes. Una d'elles és el pacte fiscal, però no només aquesta. També tenim unes prioritats per infraestructures que són molt importants pel que és l'economia productiva del nostre país, per tant, crear riquesa, i si hi ha crear riquesa vol dir polítiques socials. Nosaltres també tenim en aquest sentit altres propostes, des de tipificar com a furt, com a delicte el furt, perquè fins ara doncs, és una vergonya que la gent furti entre per una comissaria 90 vegades i surti per la mateixa porta, per tant, caldria seure a la taula i parlar, i a partir d'aquí doncs, prendríem les conclusions i, per tant, les decisions corresponents, però abans no hi ha res a dir al respecte.
Tot això que vostè diu, senyor Duran i Lleida, inclou també la possibilitat que si Rajoy li ofereix a vostè, per exemple, ser ministre, ho accepti?
No, a mi personalment no. S'ha parlat moltes vegades, s'ha fet un ús, jo crec que caricaturesc, allò que deien, en Duran vol ser ministre, no més vol ser ministre. En Duran ha pogut ser ministre amb tots els governs, pràcticament, el de Suárez no, però la resta sí, i no ho ha estat, ho ha rebutjat. El meu sentit de la política no és per tenir càrrecs, tot i que és obvi que un polític està disposat a tenir un càrrec, perquè és des d'allà des d'on pot transformar la societat d'acord amb els seus principis, amb els seus plantejaments i amb el seu model de societat. Però no és ja per mi hora d'assumir un ministeri, per tant no estic en aquesta predisposició. Però reitero, és que abans fins i tot que estigui jo no en aquesta predisposició, hi ha molt terreny a recórrer. Jo crec que vostè en una de les preguntes deixava anar si podríem fer alguna cosa, donat que el PP té majoria absoluta. El PP té majoria absoluta, però la situació econòmica és molt greu, i la social en conseqüència també. Per tant, jo crec que si són capaços d'entendre quin és el moment que viu el país, intentaran trucar a la nostra porta, i si truquen, nosaltres els hem d'intentar fer veure amb ells que han de resoldre d'una vegada per totes el tema de Catalunya. Aquestes eleccions ho ha posat de relleu. Hi ha un fet diferent. No som ni millors ni pitjors, però som diferents. Arreu de l'Estat, el PSC el PSOE, perdó, es pega una castanya i el PP puja i guanya. Aquí no, aquí guanya Convergència i Unió. Per què? Perquè el país és diferent. I aquesta diferència, que a vegades, doncs, no de vegades, vaja, s'ha generalitzat amb el que ha fet per tothom l'estat de les autonomies, s'ha de corregir d'una vegada per totes. País Basc ja té la resposta amb el concert, ells tenen una plena independència econòmica, Navarra té els quarts els mateixos, i l'altre fet que queda diferent i no resolt és Catalunya.
Senyor Josep Antoni Duran i Lleida, li volem demanar també avui breument una valoració general dels resultats. Ja ho ha recordat vostè, ja ho sabem tots, Convergència i Unió ha guanyat a Catalunya aquestes eleccions, fins i tot podem dir que contra pronòstic, sobretot tenint en compte les últimes enquestes, fins i tot les enquestes de diumenge a peu d'urna, i el PP ha guanyat per majoria absoluta. Vaja, quina és la seva valoració global, si vol, especialment sobre els resultats a Catalunya?
Bé, a Catalunya, doncs jo crec que consti que les nostres enquestes sempre donaven un empat 15-15. Jo així ho havia inclús expressat amb la porra, allò que fas els periodistes,
sí,
reflexant-ho. No em pensava pas que passéssim al davant, però he estat molt conscient durant tota l'última setmana de que nosaltres anàvem progressant, no? Per què? Perquè el PSC s'esfonsava, crec que pitjor campanya no podia fer, ha utilitzat persones malaltes, ha utilitzat els metges, són coses que crec que passen de la ratlla d'una campanya electoral, i el ciutadà és intel·ligent, no? I malgrat les crítiques a les retallades famoses, la gent també ha percebut que la responsabilitat d'aquests ajustos pressupostaris no és de qui acaba d'entrar, Convergència i Unió, sinó del forat d'aquells que l'han deixat, per tant, entre d'altres, no només, però principalment el Partit Socialista. S'ha esfonsat el Partit Socialista i en contra del que ha passat a la resta de l'Estat, que és allò que abans deia, que som diferents, doncs no ha anat a parar en el Partit Popular, sinó que ha anat a parar bona mesura a Convergència i Unió, aquest vot que ha deixat de donar suport en aquesta ocasió al Partit Socialista. O bé ha anat a l'abstenció, o bé ha anat en la gran majoria a Convergència i Unió. A la resta de l'Estat, la victòria del PP estava cantada. Estava cantada perquè el PP no ha fet ni tan sols campanya. Fixi's que a hores d'ara encara no sabem quin programa té, i això se'n ressenteix en els mercats per manca de confiança, que hauria de ser un factor fonamental que projectés ja el nou govern. Bé, tothom sap qui serà el nou govern fa setmanes i que governaria per majoria absoluta, i els mercats continuen castigant moltíssim la situació econòmica espanyola. Vol dir, per tant, que el PP ha governat, perdó, ha guanyat a les eleccions perquè no ha cregut que fes ni campanya, no ha cregut ni que expliqués què volia fer. Simplement les ha guanyat per tot el que durant 3 anys i mig ha fet de negatiu, que ha estat un desastre, pitjor no podia fer-ho, en la gestió de la crisi del Partit Socialista Obrer Espanyol. El panorama, per tant, no és massa optimista. Vull dir, jo recordo que la nit del debat 2, això, Rubalcaba, Rajoy, la meva esposa i jo ens vam anar a dormir tots dos amb una conclusió. Sabem que guanyarà en Rajoy, que ahir, després de veure aquest debat, tenim més confiança que abans en qui serà el futur president del govern de l'Estat. I així en aquesta situació estem.
Una última pregunta al diputat ja electe de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran Lleida. Aquests resultats i aquest nou escenari a Madrid, a les Corts Espanyoles, farà canviar o farà reorientar alguns aspectes de la política a Catalunya a nivell parlamentari de la Cambra Catalana i a nivell de govern català? Per exemple, ahir en aquest programa el secretari tercer de la Mesa del Parlament, Josep Rull, ens anunciava la convocatòria d'una consulta. Deia que ell creia que es convocaria una consulta sobre el pacte fiscal a Catalunya. També hi ha Esquerra Republicana, que demana que Convergència i Unió es mulli a tenir-los a ells com a socis, més que no pas al PP, o més que no pas allò que es diu la geometria variable. Hi haurà algun canvi?
Aviam, són dues qüestions diferents, no? De la consulta, el govern de Catalunya no ha anunciat cap consulta. El govern de Catalunya el que sí facilitarà és una llei perquè es puguin fer les consultes. Ara no ha decidit si es farà abans o després del pacte fiscal, per tant no hi ha cap decisió presa al respecte, més enllà d'aquesta opinió, que també és respectable, però que és personal del senyor Rull, no? No hi ha cap decisió presa al respecte. En allò que fa referència a coalicions diferents, miri, el president Mas des del primer dia va estendre la mà demanant ajuda. Va dir, escolti, miri, jo tinc un panorama que és el següent, 4,2% de dèficit del PIB, això són 8.400 milions d'euros, cada dia hem de pagar 4 milions d'euros diaris, només que en 8 mesos no haguéssim tingut que pagar aquests 4 milions d'euros diaris d'interessos, no pas d'amortització del deute, doncs no caldria haver tocat ni un sol cèntim d'euro del pressupost de sanitat. Per tant, va demanar ajuda. L'únic que li va agafar la mà, li va donar la mà, va ser el Partit Popular. Per tant, no és que hàgim triat nosaltres els pactes amb el Partit Popular. L'oposició ens acusa, heu pactat amb el Partit Popular. No, escolti'm, Esquerra Republicana i el PSC, la mà segueix estesa. Per tant, doncs, quan vulguin, poden parlar i ens podem arribar a entendre perfectament. perfectament. Per tant, si hi haurà canvis o no, dependrà molt més d'ells. El PSC està completament desorientat, ha de fer un congrés, que Republicana sembla que és més procliu. Per tant, ja veurem segurament que
però,
hi haurà canvis.
Hi haurà canvis, però no es condicionen a aquest resultat a Espanya, a Madrid.
Perdó, no, no,
no. No van directament vinculats, dic, a aquests resultats a les eleccions espanyoles.
No, 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 a l'inrevés. El que nosaltres necessitem ara més que mai que ens ajudi algú que no sigui el Partit Popular, perquè clar, si el PP té majoria absoluta a Madrid i nosaltres aquí l'únic que ens ajuda i per tant depenem del Partit Popular, home, ho passarem pitjor. Per tant, estaríem encantats en que altres opcions polítiques reflexionessin, assumissin les seves responsabilitats i volessin col·laborar amb Convergència i Unió.
Hem parlat avui amb Josep Antoni Duran i Lleida, que ha estat el candidat de Convergència i Unió cap de cartell en aquestes eleccions generals i ja diputat electe. Que vagi bé tot el procés fins a la constitució del Congrés dels Diputats i la formació del nou govern a Espanya, i també molta sort i molts ànims en la seva nova tasca al capdavant d'un grup parlamentari de 16 diputats i al Congrés en general, en la vida política. Molt bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. El diputat electe de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, diu a Radio Estel que qualsevol actuació de compromís entre Catalunya i la resta d'Espanya passa per posar a l'altre costat de la balança el pacte fiscal. Duran diu a més que és conscient de la dificultat perquè el PP té majoria absoluta. El govern català torna a retallar el sou dels funcionaris i estudia una taxa en les receptes de medicaments. Ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Artur Mas, que va explicar també que s'apujaran els impostos. Mas justifica les mesures per reduir, diu, les xifres astronòmiques d'excés de dèficit. El Fons Monetari Internacional ha anunciat que també donarà llum verda a reformes en les seves línies de crèdit, reforçarà la capacitat dels seus préstecs i els farà més flexibles. L'objectiu, aportar liquiditat i ajuda d'emergència als països membres de la institució amb problemes. I en esports, el Barça juga aquesta nit contra el Milan. Serà el retrobament de Pep Guardiola i Zlatan Ibrahimovic. D'altra banda, el València s'enfronta al Genk i el Real Madrid va guanyar ahir 6-2 també a la Champions contra el Dinamo de Zagreb. El Santiago Bernabéu. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Cada 5 minuts mor un cristià a causa de la seva fe. Ajuda l'Església Necessitada et convida el 25 de novembre a 7:45 de la tarda a una tertúlia amb Paloma Gómez Borrero, testimoni privilegiat de la lluita de Joan Pau II per la llibertat religiosa en el món. Serà a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, al carrer Mallorca 283. Confirma la teva assistència i, si ho vols, participa amb alguna pregunta al 93 237 37 63 i també al correu fc@ain-es.org, indicant nom i cognoms. El 25 de novembre, a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, tertúlia amb Paloma Gómez Borrero. No hi faltis.
Continua l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb les ofertasses d'Hipercor.
Fins al 30 de novembre, gamba pesca nova, estoig d'un quilo amb 20 o 30 peces per 9,95 €.
O l'estoig d'un quilo de llagostins ultracongelats, crus o bullits Hipercor per 8,95 €.
I de regal, una pizza Doctor Edgar.
Aniversari d'Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts i mig de 2:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen avui l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També tenim el promotor de responsabilitat global, Josep Maria Canyelles. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tots dos són aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona i a l'estudi del Bisbat de Girona. Avui tenim amb nosaltres Pere Micaló, que és el delegat diocesà d'ensenyament del Bisbat de Girona i també el director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica, el CIERC. Senyor Pere Micaló, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlem de les retallades que va anunciar ahir Artur Mas, unes retallades de sou als funcionaris i també la possibilitat de fer pagar una part de les receptes mèdiques. Una primera fórmula seria, en principi, de copagament sanitari. Dos dies després de les eleccions, anuncia aquestes mesures per reduir el que Mas va qualificar de xifres astronòmiques d'excés de dèficit. També pujades al cànon de l'aigua, tarifes del transport públic i taxes universitàries. En definitiva, senyors, mesures, podem dir que impopulars, mesures d'ajustament per reduir el dèficit.
Sí, jo vaig tenir la sort de poder sentir per ràdio en directe tota la intervenció. Després els titulars agafen només tota la part més crua, no? i més polèmica. Va fer una intervenció, jo penso, que molt serena, molt contundent, molt argumentada. Jo crec que, a veure, el que està proposant el govern és el que és inevitable i és el que és d'entrada racional, en el sentit de que hi ha unes despeses que s'han d'ajustar i un dèficit que cal cobrir. El problema, i això és inevitable, aquí el tema és com es fa, i aquí el que fa el president Mas és fer un full de ruta, de dir tot això d'aquí és el que podem arribar a tocar, tampoc va arribar a concretar les quantitats, va mirar també de posar la classe política o els càrrecs dintre del mateix sac, i a més doncs, de manera important, en aquest cas sí que va concretar quina és l'afectació que tindria, i per tant, en tot cas, aquí el que es pot arribar a parlar és si les mesures són les més encertades o no, si caldria estirar més d'una banda o de l'altra, però vaja, el missatge penso que és el que tothom podia esperar, és a dir, aquest segon any 2012, aquest segon any de mandat, lògicament, ha de ser de continuació del plenament de l'ajustament, i ell va llançar el missatge que possiblement a final del 2012 ja puguem parlar de que entraríem en una situació en què ja no parlaríem d'ajustament, o això que, evidentment, des d'un punt de vista públic se'n diuen retallades.
Mm-hmm. Senyor Batlló?
De tota manera, a veure, són tan impopulars que jo el que trobo una mica lleig és que es facin conèixer dos dies després de les eleccions, precisament, no? És evident que es poden fer conèixer quan es necessita, però és massa casual que sigui just després d'aconseguir aquests 16 escons. Jo crec que això es tindria que haver anat explicant d'una manera més... Jo parteixo de la base i estic d'acord amb tu, Josep Maria, però, bueno, com a mínim, es podria haver dit una mica abans o una mica després. Em sembla el moment... Bueno,
potser és una mica partidista, electoralista, aquest càlcul.
Absolutament. I respecte a les mesures, jo trobo que sí, que independentment d'això són necessàries, però hi ha algunes que són més necessàries que l'altra. Jo crec que retallar els sous als funcionaris, que ja es va fer l'any passat, això ho veig, vamos, absolutament no ja impopular, sinó inclús des del punt de vista del creixement de l'economia, jo no crec que pugui ser beneficiós, perquè una cosa és l'aigua, la retallada amb l'educació, bueno, que no és una retallada, que en realitat és un augment de matrícules. Aquí a l'educació no hi ha una retallada. El pujar el preu de la gasolina està bé, però el sou dels funcionaris jo entenc que no es pot retocar més ja.
Uh-huh. Senyor Micaló, des de Girona.
Sí, a veure, jo penso que el govern, arrel de les eleccions de diumenge passat, doncs s'ha sentit fort. I el sentir-se fort, doncs, després es veu en força, doncs, per poder anunciar aquestes retallades. Aquest matí sentia un polític, em sembla que era d'Esquerra Republicana, que parlava una mica el que parlava també el senyor Batlló, del moment en què s'ha fet aquesta retallada, sí. I parlava d'ètica democràtica. Home, a veure, el Partit d'Esquerra Republicana que ens doni lliçons d'ètica democràtica, bueno, el senyor Hivert Barrera potser sí que ens en podia haver donat en el seu moment, però últimament els responsables d'aquest partit doncs no és qui més pot parlar d'ètica democràtica. Si no hi ha cap govern que retalli per gust, perquè vol, en tot cas es veuen forçats doncs, a retallar per una circumstància la que sigui. el govern anterior, tripartit, certament va fer una retallada en els sous dels funcionaris. Va ser suficient, va ser massa tímida, bueno, depèn de com es miri, depèn de qui la valori. Quan te retalla la butxaca sempre és massa. Llavors, jo diria, el moment en què ja s'ha fet, potser s'havia d'haver fet molt temps abans. Portem més de 2 anys que parlem de la crisi i fins ara no s'ha fet això. Tots els partits, tots, absolutament tots, estan especulant amb les eleccions. Per tant, el moment que es fa no ens ha d'estranyar que sigui ara. És una qüestió, doncs, evidentment, política. I llavors també, clar, s'ha retallat uns temes, doncs, parlant del cànon de l'aigua, taxes universitàries...
En aquest cas, pujades de tarifes.
Sí, sí, són pujades de tarifes.
Són retallades per a la butxaca dels ciutadans, en aquest cas, no?
Sí. Jo aquí penso que també va dir una paraula sobre l'impost de successions i respecte al govern central i tot plegat. Aquí potser seria una mica allà on faria... I tinc més interrogant. I certament, portaven el seu programa electoral a les eleccions, doncs, el govern de Catalunya, el tema de la de l'impost de successions, el varen treure, tornar-lo a posar. A veure, aquestes anades i vingudes potser aquí relliscaríem una mica, amb el tarannà de Convergència i Unió. Però de totes les altres, penso, són retallades, doncs, necessàries.
Senyor Canyelles, encara?
De fet, clar, és lògica, imagino, doncs, la crítica aquesta del moment en què es produeix, però, clar, estem parlant de temes diferents. Teníem unes eleccions generals i això, en tot cas, és una qüestió que afecta política catalana i, per tant, no vull dir, en tot cas, o sigui, es pot discutir l'oportunitat del moment, però no en el sentit que s'hauria d'haver plantejat en campanya, perquè no eren unes eleccions a Catalunya en absolut. D'altra banda, el que no es pot qüestionar en cap cas és que és a dir, Convergència ha plantejat en tot moment, o govern català en tot moment, del tema de les retallades al marge d'interessos electorals, independentment que en aquest cas sí que és evident que s'ha produït, doncs, 2 dies després de les eleccions, però vull dir que fins i tot quan va coincidir, doncs, amb les municipals, en cap moment, doncs, es va ocultar ni es va retardar, i penso que és un dels temes que la població sap valorar millor. És a dir, una cosa és que, evidentment, tots tenim aquesta sensació de que tanta retallada acabarem prenent mal i que s'acaben produint aspectes que poden ser injustos, però que les retallades o l'ajustament fa falta i és necessari. Perquè, d'altra banda, clar, arriba un moment, perquè clar, també és molt fàcil, evidentment, doncs, si estàvem acostumats a un cert nivell de prestacions públiques, també és fàcil, evidentment, que tots tinguem aquesta sensació de desassossec, no? Però, clar, és que fins i tot, o sigui, a veure, arriba un moment que dius, bueno, i per què l'administració ha de generar cada any un dèficit d'un 1,3%, que és el que ens permeten? És a dir, si no hi ha més diners, no hi ha més diners. És a dir, jo entenc que des d'un punt de vista, finalment, cada any ha d'haver-hi un cert marge, perquè, evidentment, hi ha moments, però al final és aquesta idea de dir, o sigui, com pot ser que l'administració permanentment estigui gastant més cada any, que, per tant, acaben sent diners que igualment hem d'acabar pagant, que hem d'acabar pagant, per tant, a través de diners que ens deixen els bancs o qui sigui, i que, per tant, hem de pagar uns interessos i al final surten més cars. És a dir, arriba un moment que també el plantejament és dir, escolta'm, és que potser estem permanentment vivint per sobre de la capacitat que tenim des d'un punt de vista de finançament de la Generalitat.
Sí, també fa una mica de por que des de segons quins sectors polítics, doncs, es vol entrar en una dinàmica d'un efecte psicològic negatiu de la retallada. A veure, a les últimes eleccions els ciutadans tenien una bona oportunitat de càstig en el govern de Catalunya, malgrat siguin eleccions al govern espanyol, però tenien la possibilitat de castigar el govern de Catalunya no votant-lo arrel de les retallades que ja havia aplicat. Va ser diríem la gran argumentació dels altres partits, és a dir, com que el govern aquest retalla molt, és el govern de les retallades, per tant no el voteu perquè aniran retallant més. A veure, si aquest argument no ha fet efecte, vol dir que, gràcies a Déu, doncs, a Catalunya tenim una societat adulta i que...
Accepta... Hi ha certa comprensió, o majoria silenciosa, com deia Artur Mas fa temps.
Sí, sí. A veure, que... O sigui, si tanta gent no hagués estat a favor de les retallades, doncs, evidentment, és una cosa de sentit comú que no haguessin votat. I llavors, hi ha un altre factor que a mi m'ha fet pensar, és... qui hi havia a darrere les múltiples manifestacions de la setmana passada, sobretot en plena campanya, doncs tothom era al carrer, tothom es manifestava, però després veus el dia de les eleccions i el govern s'ho ha reforçat amb uns quants diputats més que no tenia les eleccions anteriors.
Bueno, també ha estat molt reforçada Iniciativa, vull dir, i Esquerra Unida.
Iniciativa, d'alguna manera, no? Han tingut a veure amb les protestes.
Aquell grup de protestants, jo crec que era una mica, doncs, els que després van votar aquest partit, no?
Segurament no tots, no tots, això és molt transversal. Tot
sí,
les protestes
el repartiment de vots
laborals
que ha perdut el Partit Socialista, jo penso que l'anàlisi que en feia el senyor Iceta el segon dia potser va posar poc èmfasi, o sigui, l'anàlisi la compartiria força, excepte que va simplement dir, i alguns han anat a Convergència. Jo potser aquí hagués fet una mica més d'èmfasi perquè varen ser molts els que van anar a Convergència, comparat amb altres eleccions que sempre havia guanyat tradicionalment els socialistes des del 15 de juny del 77.
Sí, sí, a Catalunya sempre havia guanyat el PSC les generals en un comportament electoral que els sociòlegs analitzen des de fa molts anys, molt diferent al de les eleccions autonòmiques, és a dir, sí, amb grans diferències de percentatge, el PSC cap amunt i Convergència cap avall en relació amb les catalanes, oi? Aquesta vegada no ha estat així.
De tota manera, volia apuntar que hi ha una retallada de les que es parla, que tampoc seria una retallada, que en realitat és aquest sistema de copagament de la sanitat pública, que jo, a mi no em sembla particularment dolent. O sigui, em sembla que és correcte que pugui haver-hi aquest copagament i que la gent moltes vegades posa el crit amb el cel quan ja solament sent parlar de la possibilitat de fer un copagament amb la sanitat. A veure, dintre de l'estat del benestar, el més car és evident que és la sanitat i després l'educació. Llavors, que es pugui pagar una part proporcional d'aquesta sanitat per als particulars, jo crec que evitaria els abusos i, per una altra banda, diguéssim, faria que això fos possible, perquè l'estat del benestar no és un dret adquirit per sempre més, no?
Estan d'acord vostès, els altres, amb això?
Bé, en rigor, el president Mas va dir que no estàvem parlant d'un copagament, i no només és un tema de paraules, sinó que va dir això no ha de servir per cofinançar la sanitat.
Això la mesura d'ahir.
Estava plantejant una quantitat realment molt petita, que era s'entenia més com una barrera d'accés, és a dir, que no serveix per finançar, sinó que serveix com una mesura per dir, escolta'm, no, a vegades la gent acaba anant al metge o acaba adquirint medicaments que no són estrictament necessaris, que per tant és, en definitiva, el que s'està fent pràcticament arreu d'Europa, tinguem en compte això d'aquí també.
No, i dintre del tema de la sanitat, estem en un... A veure, parlàvem, o jo vaig entendre que era de farmàcia, diríem, no per anar al metge.
Sí, més de farmàcia.
Entendre que era de farmàcia. Sí. Llavors, esclar, evidentment, són dos temes molt sensibles, la sanitat i l'educació. Cada vegada que poses, que retalles una mica en aquests aspectes, doncs l'oposició, evidentment, fa la seva feina i posa el crit al cel. Jo el que em fa por ara, o em fa por, em s'ha de veure, és saber què passarà amb les retallades que pugui aplicar el govern central. Aquí també, esclar, tenim un altre front obert, aquest no serà del govern de Catalunya, serà del govern central, però no quedarà tal com està ara la cosa. Per tant, doncs, també des del govern central hauran de fer els deures, veurem quines mesures apliquen i com ens afecten aquestes mesures.
Uh-huh. Senyors, es pot interpretar aquestes retallades, aquest anunci d'ahir d'Artur Mas, com un avís a Mariano Rajoy, també? Perquè va parlar, d'alguna manera, també Mas, de la necessitat de compaginar el que es faci des de Catalunya amb el que es faci després des del govern d'Espanya.
En concret, respecte a aquest tema de la rebaixa de sou dels funcionaris, estava, diguéssim, era una qüestió que es quedava suspesa si no es feia també a la resta d'Espanya. És a dir, que si es feia a la resta d'Espanya no succeiria aquí. Vull dir que és un tema que jo crec que sí, que en part, com a mínim, és un avís també a Mariano Rajoy.
Sí, és exacte. Hi ha, per tant, una certa pressió davant del govern o futur govern de Mariano Rajoy en el sentit que mogui fitxa de manera ràpida, perquè, a més a més, els mercats i la societat ho demana que sigui així. D'altra banda, jo penso que també Mas actua com un govern d'un país, és a dir, i, per tant, no vol esperar que li imposin des de fora. O sigui, vol tenir capacitat de criteri propi, però, a més, això és necessari. És a dir, penso que, en el cas de Catalunya, clarament hem de posar ordre en les finances del govern. Això acabarà passant, evidentment, a les altres comunitats autònomes, però s'estan retardant massa i pitjor serà com més triguin a fer-ho.
Sí, el que passa és que les altres comunitats autònomes el mapa que va sortir diumenge era molt blau i, per tant, doncs, des del govern central s'irà tapant. Aquí a Catalunya era un blau més fort i, per tant, doncs, no es taparà tant. És a dir, jo penso que el que va dir Mas ahir en el govern central era que el reptava de dir, jo he retallat, ara a veure què fas tu, senyor Rajoy. I el fet d'avançar-se, penso que és important. Jo, quan es parlava de la conveniència o no de fer-ho ara o de fer-ho més endavant, jo m'ho mirava més en clau d'Espanya i dius, jo, Artur Mas, m'avanço a el que puguis fer tu. Ara m'ho fitxa tu. I això penso que estratègicament, políticament, doncs, és convenient. Fins ara això, el qui ens governava, doncs, no es podia fer per afinitat en el govern de Madrid. En aquest moment es pot fer i penso que val la pena aprofitar-ho.
Sí, de tota manera, aquest possible avís, partint de que el Partit Popular té la majoria absoluta al Parlament, jo no sé si vull dir, es pot avisar massa, perquè el Partit Popular podrà fer el que vulgui, diguéssim. Això és el problema etern de les majories absolutes. Quan nosaltres hem sigut bisagra, a Catalunya hem pogut fer un avís amb algun cert, diguéssim, poder, no?, de decisió. Jo veig aquesta vegada difícil.
Sí, tinguem en compte per un altre element. És a dir, el president Mas ahir també va dir de manera molt solemne que tots aquests ajustaments s'han de fer únic i exclusivament perquè no tenim un finançament i, per tant, tot el tema del pacte fiscal que sigui just i necessari.
Sí, va dir, sense pacte fiscal això no caldria fer-ho.
Exacte. Per tant, això d'aquí també forma part d'aquest situar en context davant de la societat, però d'aquest avís també en el futur president Rajoy.
Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb Josep Maria Canyelles, promotor de responsabilitat global, amb Lluís Batlló, advocat penalista, i amb Pere Micaló, delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona. Parlem globalment de les eleccions, tres dies després, amb una nova anàlisi, com estem fent aquesta setmana amb tots els qui participen en la tertúlia. Si han pogut sentir, almenys parcialment, Josep Antoni Duran Lleida, l'entrevista abans d'aquesta tertúlia, el ja diputat electe de Convergència i Unió ha explicat que la Federació Nacionalista està oberta al diàleg amb el nou govern de Mariano Rajoy, ha afegit que el PP és qui ha de trucar a la porta, també ha descartat, per part seva, ha dit textualment, per part meva personal, ha descartat ser ministre, i bé, sobre el pacte fiscal ha aclarit, en relació amb el que es deia ahir, des de les xarxes socials, sobretot, sobre si era prioritari o no, més o menys, ha aclarit que a ell, si li pregunten si seria un fracàs no tenir el pacte fiscal, ell diu que amb la majoria absoluta del PP ells faran el que poden, es deixaran la pell, però no seria un fracàs per Convergència i Unió, en tot cas un fracàs per Catalunya. Això sobre Duran Lleida i sobre les eleccions. Comentin sí. El que creguin més important.
Jo crec que moltes vegades els polítics treuen com una bandera, no? I aquesta vegada la de Convergència és el pacte fiscal, com en el seu moment la del Maragall va ser la de l'Estatut. Jo crec que el pacte fiscal és important, però ara que no diguin que tot lo dolent és perquè no hi a pacte fiscal i tot el bo vindrà quan hi hagi pacte fiscal, perquè vull dir, els polítics s'espera una altra cosa d'ells, no? Jo crec que de les moltíssimes lectures que es poden fer a les eleccions del diumenge, una que a mi em sorprèn i que volia comentar és la reacció dels partits socialistes. Jo trobo que els polítics, per molt polítics que siguin, podrien ser més sincers a l'hora de valorar el seu propi, diguéssim, desastre electoral, en aquest concret el dels socialistes. No passa res. Altres vegades els hi ha passat a Convergència, altres vegades també els hi ha passat al Partit Popular. Llavors, sostenir, com fa la Carmen Chacón o el senyor Montilla, que aquesta debacle electoral ha estat causada per la crisi, em sembla quelcom molt manit i absolutament, diguéssim, pueril. O sigui, és evident que hi ha la crisi, però és evident que els socialistes no han perdut per la crisi en general i global. Han perdut pues, perquè alguna cosa no han fet bé. No? Llavors, jo crec que això és més sincer dir-ho d'aquesta manera, com el Rajoy en el seu moment a les eleccions del 2008 ho va dir sincerament, hem perdut, no hem sabut gestionar qual era aquella vorans, aquella crisi, la crisi de l'11M, no? Pues no la van gestionar bé.
Això va ser el 2004, però el 2008 també va perdre.
Exacte. Llavors, jo crec que es pot ser polític i sincer a la vegada, no cal desviar el tema fins a la crisi, no? Que és una altra paraula màgica.
Sí, en tot cas...
Bueno, això de ser polític i sincer alhora és complicadet.
Bueno, sincer fins a cert punt.
I que hi ha una part de reconeixement dels socialistes, sí. Clarament, hem perdut clarament. Això
jo
ho ha dit
més
Miquel Iceta, ho ha dit també Rubalcaba...
Sí, no, jo em referia pues, a la Carmen Chacón, que per ser la Vanguardia, no sé què li ha agafat ara amb la Carmen Chacón, perquè no va anar al debat aquest de 8TV, sí. La tenen la pobra, però vamos, que no sé què, que la deixin tranquil·la, pobra. I al Montilla em referia.
Sí, senyor Micaló, senyor Canyelles...
Sí. A veure, jo penso que en aquest cas el Partit Socialista doncs, és un partit en aquest moment trencat. És un partit trencat a nivell d'Espanya, és un partit trencat a nivell de Catalunya, són tres cops que ha rebut últimament el govern de Catalunya, municipals i generals, i per tant, doncs, aquí els cal, el que ja han anunciat, ràpidament van anunciar-ho, doncs un congrés, Madrid per al PSOE, aquí Catalunya per al PSC. Jo no sé si aquesta ferida en un congrés s'arreglarà. Per què ho dic? Perquè penso que el Partit Socialista en el seu moment va prendre una opció d'aliar-se en el PSOE i està patint a hores d'ara encara aquest pecat original. Mentre, diríem, estava en el... governava dins el Partit Socialista doncs una tendència més de PSC, doncs se'n van anar sortint. En el moment que dins el Partit Socialista agafa protagonisme la tendència més PSOE, és aquí on han anat tenint doncs una davallada doncs constant. Aquesta reflexió penso que es farà i que l'han de fer molt, molt serenament i molt tranquil·lament. Certament el cinturó de Barcelona, doncs això són molts vots, però dintre el tarannà del Partit Socialista Català o de Catalunya, doncs ho han de parlar-ho.
Vostè parla de pecat original per referir-se a l'aliança del PSC amb sí. el PSOE, aliança a les eleccions generals. Després són partits independents. El PSC reivindica o defensa que té una sobirania. Però
sí,
vaja,
sí,
això però vostè ho relativitza.
La sobirania es demostra doncs, votant diferent i votant qüestions i no fent la gara-gara doncs, en el PSOE. O sigui, hi ha una part del Partit Socialista que és per al PSC, que és PSOE. I, per tant, doncs, aquesta part que és PSOE no vota el que el Partit Socialista Catalunya voldria votar. Es voten el que diuen des de Madrid. I llavors doncs, aquests són els que els fan ministres més endavant i que van pujant doncs, unes escales doncs, impensables. De totes maneres, el Partit Socialista aquí a Catalunya doncs, reconsiderant aquesta qüestió o reconsiderant-la o valorant-la aquesta qüestió, jo penso que l'espai l'ha de tenir i el pot tenir. El que passa que això, jo, segons el meu punt de vista, doncs això els ha fet mal.
Senyor Canyelles?
Sí, comparteixo plenament aquestes anàlisis, no? Però d'altra banda, un element afegit, i és que el Partit Socialista, i molt en concret a Catalunya, ha perdut base social, i no em refereixo més a electoral, sinó a nivell del propi partit. És a dir, jo penso que en aquest moment el Partit Socialista és el partit més conservador que hi ha, en el sentit que, de fet, és l'únic partit que d'alguna manera no pretén canviar l'estatu quo. És a dir, aquí tots els partits d'alguna manera volen canviar alguna cosa, començant pels partits com Convergència, per exemple, ni que sigui a nivell nacional, vol canviar coses de manera significatives. L'únic partit que sembla que estigui bé amb la situació és el PSC. No és obligat que plantegi una ideologia que pretén fer un canvi en cap tema, no? Per tant, ha acabat sent un partit molt de funcionaris, de polítics, de gent que està a l'estructura, partit en el qual, per tant, la seva pròpia lògica en els darrers anys l'ha portat a perdre absolutament base social, a fer que la gent sigui un partit, que la gent que no tingui il·lusió per ser-hi, a no ser els que esperen tenir algun tipus de càrrec o de contacte. I penso que això d'aquí és un tema que molta gent de Partit Socialista, evidentment, en són conscients, però no s'atreveixen a afrontar-ho. I aquest és el gran tema. Aleshores, quan ells diuen públicament, que diguin el que vulguin públicament, però quan diuen això de la crisi tot plegat, que diguin el que vulguin, però si ells no són conscients de quin és el veritable problema que tenen i no són capaços d'abordar-lo, aquest partit se'n va enfonsar-se, més tenint en compte la situació de crisi interna pels diferents blocs que tenen.
Segur que en els fòrums interns, tant el PSC aquí com el PSOE a Madrid, faran autocrítica més enllà del que deia, per exemple, el senyor Batlló, més enllà de la crisi. Segur que hi haurà
estic segur.
Espases i batalles polítiques,
sí, bueno, personals, democràtiques. Sí. A veure, una cosa que deia el Pere és veritat, aquestes dos ànimes del Partit Socialista de Catalunya han existit sempre, no? Ha existit l'ànima del Baix Llobregat, representada o capitaneada doncs, per el Chacón o el senyor Montilla, i l'ànima més catalanista. El que passa és que jo crec que si el PSC, amb aquesta reflexió post-debacle electoral, pensés que podria ser més catalanista, jo crec, ho penso des del punt de vista estrictament polític i per al Partit Socialista, no li aniria massa bé, perquè aquest sector de població que pogués votar un sector més catalanista ja existeix amb CiU, perquè CiU ha aconseguit ser un partit transversal, malgrat que sempre ha estat rebent les crítiques del PSC dient que és el partit de dretes, com que ja existeix un partit de dretes, que és el Partit Popular, CiU ha aconseguit moure sempre amb aquella ambigüetat, des del punt de vista de les dretes o les esquerres, ser com de centre, i en canvi ser clarament catalanista. O sigui que jo crec que el PSC el que tindrà és
potser
que...
Potser no li convé tampoc.
Potser no li convé tant, clar.
Bé, senyors, ho hem d'anar deixant. Només una pregunta molt curta per acabar. Creuen que la victòria de Convergència i Unió a Catalunya és mèrit de Duran i Lleida, un polític sempre molt valorat a nivell espanyol, ja que avui hem parlat amb ell, i ell també doncs, ha mostrat la seva satisfacció, naturalment, per aquest èxit.
No crec que s'hagi degut tant a la persona, tot i que és una persona que evidentment pot ser ben valorada, però també pot tenir crítiques fins i tot per part d'una part del propi electorat de Convergència. Per tant, jo penso que és més la sensació de que Convergència i Unió en el seu conjunt
tot
en aquell
gran
moment
rep
un suport important.
Sí, i més amb les retallades que hi ha hagut, jo crec que no solament és un èxit de Duran i Lleida, sinó de la gestió correcta que s'ha fet doncs, d'aquestes retallades dintre del que signifiquen, no?
Alguna cosa més molt breument, senyor Micaló?
Sí, no, jo penso que el polític Duran Lleida és una persona molt ben valorada i, per tant, doncs, ell ha tingut una part, però també la conjuntura li ha ajudat moltíssim i el demèrit dels altres també ha ajudat.
Certament que sí. No hi ha temps per més. Moltes gràcies, Pere Micaló, des de Girona i des d'aquí, des de Barcelona, Lluís Batlló i Josep Maria Canyelles. Fins la propera a tots tres. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Ara mateix l'última hora informativa.